Ràdio Estel. Són les 8 del matí.
Doncs ja són les 8 del matí. Molt bon dia, Catalunya. Molt bon dia, Andorra, d'aquest dijous 12 de març del 2020. Avui és dia de Sant Innocenci i això és A Primera Hora.
A Primera Hora, a Ràdio Estel.
Ahir, en roda de premsa, el govern de la Generalitat donava les primeres mesures per intentar evitar la propagació del coronavirus, després de passar a la fase d'alerta. Suspensió d'activitats col·lectives de més de 1.000 persones o suspensió d'aquells espectacles on s'ocupi més d'un terç del seu aforament. Això ja ha fet suspendre festivals de música, esdeveniments esportius i moltes funcions de teatre. Ahir, de fet, al Teatre Victòria, en una representació del Mago Pop, passava això.
Mañana se cierran los teatros. Sobre todo, mañana, a partir de mañana se cierran los teatros, el Corte Inglés, no, el Corte Inglés, el Zara, el Metro, el Tren, todos y cariños, porque los teatros se cierran.
I és que sempre li toca rebre a la cultura. I d'acord, hi ha una crisi vírica, sanitària, diguin-li com vulguin, però per aturar això o ens estrenyem tots el cinturó i actuem sense pensar en els calés, tots o perdrem la salut per perdre la humanitat, com sempre.
A Primera Hora, amb Joan Trias.
Minut i mig que ha passat a les 8 del matí. Avui el primer pensament del dia ens el porta Miquel Albert Soler, doctor en Ciències de l'Educació i president de l'associació Mirada Solidària.
Ben trobats, amics i amigues oients de Ràdio Estel. El passat 29 de febrer vaig anar a Perpinyà. Vaig tenir la sort de poder gaudir de l'acte organitzat pel Consell per la República dins del recinte. D'això ja fa molts dies, però no havia tingut encara ocasió de compartir-ho amb tots vosaltres. I vull fer-ho perquè voldria dir que jo crec que aquell acte no va tenir res d'electoralista, tal com es diu en tantes ocasions. Per damunt de tot, crec que va ser un acte ben emotiu, amb l'emotivitat pròpia d'aquells que injustament fa massa temps que estan apartats de casa seva, dels seus, dels qui s'estimen, d'aquells paratges volguts. L'emotivitat pròpia dels qui es rebel·len contra la injustícia. L'emotivitat pròpia dels qui se'n malfien, d'aquells que fa ben pocs dies et donaven 155 bufetades i ara es volen asseure a dialogar. L'emotivitat també per part dels assistents, que ens va transportar a èpoques passades, quan havíem d'anar al país veí per poder viure amb tota normalitat allò que no se'ns permetia viure en el nostre propi país. Per cert, que en aquest sentit, cal agrair als nostres veïns a la Catalunya Nord la bona acollida que ens van prestar. En definitiva, que vam poder gaudir d'un acte polític, això sí, però molt emotiu, tot fent costat al president Carles Puigdemont, als consellers Clara Ponsatí i Toni Comín, a tots els participants en diferit i a tots els empresonats i exiliats a causa de l'actuació d'un estat que ha volgut resoldre un conflicte polític per la via de la repressió i no se n'ha adonat encara que només el podrà resoldre per la via democràtica de les urnes. Salutacions a qui us ha parlat, en Miquel Albert Soler.
A Primera Hora, a Ràdio Estel.
Doncs ara que ho explicava Miquel Albert Soler i que Carles Puigdemont treu llibre, doncs intentarem algun dia, quan pugui ser possible, parlar amb ell des dels micròfons de Ràdio Estel. Mentrestant, però, que iniciem programa en aquesta casa, com sempre, salutacions de tot l'equip que fa possible un programa com aquest, aquesta primera hora, gràcies a Toni Huguet al control tècnic, a David García a la producció, a Berta Sacanell a la redacció, Maria Sierra Rodríguez a la selecció musical d'aquesta casa i d'aquest programa, i a la codirecció d'un programa com aquest, Mercè Raga, què tal? Bon dia.
Què tal, Joan? Bon dia.
Encara aquí, eh? Encara a Ràdio Estel, de moment. De moment. No cridem el mal temps. Ens comencem a fer preguntes un dia com avui, perquè el protagonista d'avui és...
Sí, mira, el protagonista és Joan Guix, secretari de Salut Pública de la Generalitat, i Fernando Simón, que ja ens hem acostumat a veure'l cada dia, director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries del Ministeri de Sanitat, per totes les explicacions, Joan, que ens estan donant dia rere dia sobre el coronavirus.
Ese hombre desmelenado, eh? Fernando Simón.
Fa estimar ja, eh?
Sí, 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 sí. Tots dos, de fet, tots dos.
Sí.
Si treus el cap per la finestra aquesta hora.
Mira, s'han elevat les temperatures, eh? Barcelona 12 graus, Lleida 7 graus, Girona 7 graus, Tarragona 10 graus i Andorra 9 graus.
I mentrestant, jo amb jersei, avui parlarem de...
Tot i que el govern no ha decretat el tancament de les escoles, algunes ja han decidit tancar per algun cas de Covid-19. Però, Joan, com es preparen les escoles per tot plegat? En parlarem avui amb Belén Tascón, ella és presidenta de la FAPAC, que és la Federació d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes de Catalunya. Un dia en el que també parlarem de les fake news que circulen per la xarxa, sobretot aquests dies. Ho comentarem tot plegat amb Ricardo Mariscal, ell és director de Relacions Institucional de Salut Sin Bulos. I a partir de les 9, Mireia del Pozo i tot el seu equip arriben a Ràdio Estel amb un nou plusvalua dones, i a 9:45 del matí seguirem parlant un dia més de música. Intentarem desconnectar una mica i ho farem amb Andrés Barrios, que presenta, per cert, el seu nou treball, El Sur del Jazz.
Mentrestant, però, quan arribis a la feina, què serà tema de conversa, si és que pots arribar-hi?
Aquesta, sobretot aquesta notícia que ens sorprenia, Joan, a tots, era d'esperar, però fins que no passa, Donald Trump ha suspès la majoria de vols d'Europa als Estats Units pel Covid-19 durant un mes. També han tancat les escoles d'Igualada i 4 municipis més de l'Anoia per un brot de coronavirus. La cultura... molt tocada pel Covid-19, amb teatres, museus i sales de concert tancats, i també amb esdeveniments religiosos que quedaran sotmesos a unes normes, a unes mesures que us explicarem tot seguit. Itàlia, que tancarà tots els comerços, excepte farmàcies i botigues de menjar, també pel Covid-19.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do el show del coronavirus, que al final o te'l prens amb humor o no te'l prens. Parlant de shows... una de les grans, avui fa 74 anys, ella és Liza Minnelli, i va triomfar amb aquell cabaret. What good is sitting alone in your room? Come hear the music play. Life is a to the cabaret. Put down the knitting, the book and the broom. It's time for a holiday. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. Come taste the wine, come hear the band. Come blow your horn, start celebrating. Right this way, your table's waiting. What good's permitting some prophet of doom to wipe every smile away? Life is a cabaret, old chum, so come to the to have this girlfriend known as Elsie, with whom I shared 4 sordid rooms in Chelsea. She wasn't what you'd call a blushing flower. As a matter of fact, she rented by the hour. The day she died, the neighbors came to snicker. Well, that's what comes from too much pills and liquor. But when I saw her laid out like a queen, she was the happiest corpse I'd ever seen. I think of Elsie to this very day. I remember how she turned to me and said, what good is sitting all alone in your room? Come hear the music play. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. And as for me, and as for me, I made my mind up back in Chelsea. When I go, I'm going like Elsie. Stop.
Estàs escoltant A Primera Hora, a Ràdio Estel.
Doncs a aquesta hora, i quan passen gairebé 11 minuts de les 8 del matí, que encetem programa, com sempre, amb la informació més destacada del dia, i és que Donald Trump sorprèn amb una mesura dràstica contra el coronavirus. Mercè.
El president dels Estats Units suspèn tots els vols procedents d'Europa, tret del Regne Unit. La mesura es posarà en marxa demà i durarà 30 dies. El president dels Estats Units ho ha anunciat en una compareixença aquesta matinada. Donald Trump ha tret pit afirmant que el seu país ha actuat millor que la Unió Europea a l'hora de combatre l'expansió del Covid-19. Hem de dir que els Estats Units el coronavirus es troba en fase d'expansió. Aquest dimecres es notificava que més de 1.000 persones han donat positiu del virus i ja s'han registrat 31 morts a causa de la malaltia.
I tanquen les escoles d'Igualada i 4 municipis més de l'Anoia per un brot de coronavirus.
El brot ha provocat un mort que estava en cures pal·liatives a l'Hospital d'Igualada, l'aïllament de 200 professionals sanitaris i una cinquena part del personal. El brot afecta concretament a 20 persones, entre les quals hi ha 8 professionals sanitaris. Els municipis afectats també són, a banda d'Igualada, Jorba, Santa Margarida de Montbui, Vilanova del Camí i Òdena. En total tancaran 39 centres educatius, entre ells doncs, llars d'infants, escoles, instituts, escoles de música, també centres d'ensenyament artístic, l'Escola Oficial d'Idiomes d'Igualada i el Centre de Formació d'Adults de l'Anoia. El tancament, Joan, s'allargarà 14 dies. I també Educació tancar l'escola Bernat Mitja del Prat de Llobregat, justament doncs, perquè s'han hagut de confinar 13 dels 17 docents del centre educatiu.
Això sí, Salut confirma 55 nous casos de coronavirus a Catalunya i un altre mort.
I durant 15 dies el govern aplicarà doncs, diverses mesures per reduir aquests contagis. La Generalitat anunciava i la suspensió de totes les activitats amb més de 1.000 persones durant els propers 15 dies. Una decisió que afecta directament els esdeveniments culturals, esportius i també religiosos, amb anul·lacions d'espectacles i competicions suspeses. Les activitats que reuneixin menys de 1.000 persones podran celebrar-se, però amb una ocupació màxima d'un terç de l'aforament del recinte que les aculli.
La cultura tocada pel coronavirus amb teatres, museus i sales de concerts tancats.
Els locals que mantenen les funcions redueixen, doncs, com us estem explicant, l'aforament a un terç, seguint les ordres marcades ahir per part de la Generalitat. Per exemple, el Teatre Nacional de Catalunya, l'Auditori, la Sala Razzmatazz, la Sala Apolo, l'Udegas i el Teatre Victòria han decidit suspendre la seva programació a partir d'avui fins al 26 de març. A més, el Gran Teatre del Liceu, Joan, suspèn l'estrena mundial de l'òpera Lohengrin de Richard Wagner, prevista pel dia 19, i que era el plat fort d'aquesta programació d'aquest any del Gran Teatre del Liceu. El Palau de la Música ajorna també el concert de l'Escola Coral de l'Orfeó previst pel 29 de març. A les comarques gironines s'ajornen també tots els concerts i espectacles programats a l'Auditori i al Teatre Municipal i alguna activitat del Black Music Festival. A Lleida també es veurà afectada la programació escènica de la Llotja.
Barcelona tanca els 58 casals municipals de gent gran pel coronavirus, també.
Sí, l'alcaldessa de Barcelona, de Colau, ha demanat reduir l'activitat a la ciutat durant els pròxims 15 dies.
I el Ministeri de Salut xifra ja en 2.152 els casos de coronavirus i el nombre de morts s'eleva a 50.
Ahir al migdia el Ministeri fixava en aquests 2.109 els casos i en 47 el nombre de persones mortes pel Covid-19. La comunitat més afectada continua sent Madrid, que manté aquests 1.024 casos, seguida del País Basc, amb 225, i la Rioja, amb 185. A casa nostra, com us hem explicat, ja suma 181 casos, 20 dels quals estan en estat greu i 4 morts. La xifra d'altres afectats es manté en 138 a tot l'estat espanyol. Isabel Díaz Ayuso avisava ahir d'un repunt elevat de contagis pel Covid-19 pel que fa a Madrid, i anunciava també, Joan, un pla per als hospitals. La presidenta madrilenya, en un missatge institucional, assegurava que Madrid no es va a tancar y retreu al govern que no desmenteixi aquesta falsedat.
Madrid no se va a cerrar, o por lo menos no lo vamos a cerrar desde el gobierno de la Comunidad de Madrid. Yo lo que pido es que no se difundan esos bulos. Si el gobierno de España quiere o sopesa hacerlo, o lo hace o que lo explique, pero lo que no podemos dejar es correr esas informaciones que están perjudicando gravemente a la economía y que también causa estupor en los ciudadanos que no saben a qué atenerse, si salir de la comunidad, si no venir.
Això mateix, l'economia primer, després els ciutadans que petxuguen, si tenen qualsevol malaltia. Més enllà dels efectes sanitaris, el coronavirus obliga a canviar hàbits de l'àmbit familiar.
Doncs sí, Joan, hem de dir que en aquest sentit el govern espanyol ha anunciat que s'està concretant una prestació extraordinària de la Seguretat Social per compensar els pares i mares que hagin de perdre hores de feina per cuidar els seus fills mentre duri el tancament de les escoles. Ho avançava també aquest dimecres el ministre d'Inclusió i Seguretat Social, José Luis Escrivá, que ha dit que aquesta mesura s'està acabant de dissenyar.
Los progenitores que acuden a su empresa y les dicen me tengo que quedar a cuidar de mi hijo, de mis hijos, y la empresa no le puede ofrecer soluciones de trabajo presencial, entonces pues pueden solicitar una compensación de ingresos por el tiempo que van a tener que pasar en casa y que será a través de una prestación de la Seguridad Social.
I l'esport escolar també s'atura pel coronavirus.
La Secretaria General de l'Esport ordena suspendre durant almenys 15 dies els Jocs Esportius Escolars de casa nostra.
Hospitals i CAPs reprogramaran proves, visites i operacions no urgents a causa del coronavirus.
El sistema sanitari de Catalunya es reorganitza per fer front al coronavirus, es revisen programacions, cirurgies, tractaments no urgents. L'Institut Català de la Salut ha enviat un comunicat a tots els CAPs en què demana que apliquin mesures. Es vol evitar exposar al màxim els pacients i professionals a possibles contagis garantint les necessitats assistencials. Per tant, no anar al CAP si no cal. En els pròxims dies, el nombre d'afectats de Covid-19 es preveu que segueixi augmentant i de forma més intensa. No tothom necessitarà estar-se en un hospital, però sí reorganitzar el sistema sanitari.
A partir d'avui, la Junta Constructora de la Sagrada Família reduirà l'aforament del temple a un màxim de 1.000 persones simultàniament.
Seguint les indicacions que aquest matí s'han donat des de la Generalitat de Catalunya, a les indicacions d'ahir, aquesta mesura també afectarà la Casa Museu Gaudí, que veurà limitat el seu aforament a un terç de la seva capacitat actual. També ha quedat suspesa la il·luminació de la façana de la Passió, marcada en els actes de celebració de la Setmana Santa prevista per als pròxims 2, 3, 4 i 5 d'abril. Per últim, i seguint les instruccions anunciades pel govern català, els concerts de Mans Unides, previst pel 27 de març, i el concert de Setmana Santa, que s'havia de celebrar el 28 de març, han quedat ajornats a l'espera d'una nova data. Joan, també la Pasqua de les Avellanes, dels Maristes, i la Pasqua Jove de la Salle, Catalunya, també han estat cancel·lades.
I la plaça del Pi, de fet, la basílica... La plaça i la basílica de Sant Pere, ara sí, estan tancades a les visites guiades i als turistes.
Sí, és una de les mesures addicionals adoptades pel Vaticà en coordinació amb les normes establertes per les autoritats italianes per evitar la propagació del Covid-19. També com a mesura de precaució seran tancades la unitat mòbil de Correus Vaticans a la plaça de Sant Pere, els dos punts de venda de la llibreria Editrice Vaticana, el servei fotogràfic de l'Observatore Romano, que serà accessible, això sí, en línia, i la botiga de roba. La farmàcia i el supermercat continuen oberts, però amb entrades reglamentades. Aquestes mesures estaran en vigor, excepte en el cas de noves indicacions, fins al 3 d'abril.
Finalment, Harvey Weinstein, condemnat a 23 anys de presó per violació i agressió sexual.
El jurat va declarar culpable el productor de cinema de dos dels cinc delictes de què se'ls acusava, però el va absoldre després que el podien comportar-li, doncs, això, cadena perpètua.
Declaració extravagant de Rosa Peral en el judici del crim de la Guàrdia Urbana.
Així, Rosa Peral explicava ahir al fiscal que va trigar 4 dies a saber que la seva parella havia mort i ha dit que no va sospitar, tot i que va veure l'acusat amb una destral amb sang la nit de l'assassinat.
I el Sant Pare ha dit aquest dimecres en una audiència general dedicada a la benaurança de la fam i la set de justícia que tots els cors canalitzen a partir d'aquests valors el desig de Déu des de la biblioteca del Palau Apostòlic i seguit per una pantalla.
D'altra banda, la predicació matinal també transmesa per streaming, el pontífex ha recordat novament els malalts del Covid-19 i especialment els presos.
I en plana esportiva, l'Atlètic de Madrid venç el Liverpool a Anfield i passa als quarts de finals de la Champions.
Sí, per 2-3. Black Lassar i un sorprenent encert golejador de Marcos Llorente només havia fet un gol en tota la temporada. I Morata han permès l'equip de Simeone accedir als quarts de final de la Lliga de Campions després d'una pròrroga històrica. Joan, molt probablement és l'últim partit que puguem veure.
19 minuts que passen de les 8 del matí a aquesta hora que hem de saber doncs quin temps farà les properes hores, els propers dies. Com sempre, ens emporta tota la previsió el meteoròleg Jordi Miralles. Què tal? Bon dia.
Hola, Joan, bon dia. Comencem la jornada d'avui amb un ambient no gaire fred. Sí que fa fred per anar abrigats cap a l'interior especialment, però vaja, no són temperatures excessivament baixes. Sí que al centre del dia l'ambient serà d'autèntica o d'avançada primavera, perquè les temperatures diurnes avui en general es mouran entre els 20 i els 25 graus, tot i que comarques del Pla de Lleida, Terres de l'Ebre i alguns punts al sud, aquestes temperatures poden arribar ben bé fins als 26 graus, per tant, temperatures anormalment altes. Avui amb un lleuger augment de la nuvolositat, especialment a partir de la tarda, de fet ja a partir del migdia, primers núvols que apareixeran cap a les comarques de Ponent, comarques del Pirineu, i amb el pas de les hores aquesta nuvolositat anirà afectant la resta del país, però seran núvols prims, no gaire importants, i per tant, l'únic que notarem és que la tarda està una miqueta més ennuvolat i ja està. De cara a demà, els núvols sí que seran més abundants, de fet, els que arriben avui són el preàmbul dels núvols més importants que tindrem demà. Arriba un front que sí que donarà algun ruixat de caràcter dispers a punts de les comarques del Pirineu, també alguns punts de l'interior, sobretot del nord i del nord-est, i puntualment també algun ruixat pot arribar demà a punts de la costa, sobretot ja ha avançat el dia, però vaja, tret d'això, tampoc serà una jornada demà, ni molt menys de tenir els paraigües oberts, perquè de pluja n'esperem poc, a les temperatures demà sí que quedaran una mica més baixes, sobretot perquè tindran més núvols de cara al cap de setmana, alguns núvols i temperatures més baixes.
Gràcies, Jordi. També hora de saber com està la xarxa viària. Per tant, anem cap al RAC. Àlex Huguet, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Retencions habituals a aquesta hora a la xarxa viària, on podem parlar d'una situació força tranquil·la per l'hora que és. Els punts més destacats són la C58 a Ripollet, on hi ha 2 quilòmetres de retencions en sentit nord, i encara hi ha 3 quilòmetres de la P7 cap a Martorell des del Papiol. La 2, per la seva banda, ja suma 7 quilòmetres de retencions a Sant Joan d'Espí, sempre cap a Barcelona. I pel que fa a les rondes, la ronda litoral acumula fins a 7 quilòmetres també de retencions esporàdiques en sentit sud des del Poblenou a Montjuïc i també en sentit nord des del Nus de Llobregat fins a Pedralbes. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Àlex. I anem també cap a Transmet per saber com està el transport públic a aquesta hora. David del Toro, què tal? Bon dia.
Bon dia des del Centre d'Informació Transmet. Recordar als usuaris de la línia R1 de Rodalies de Catalunya que es dona servei alternatiu per carretera entre Malgrat de Mar i Blanes. Pel que fa a la resta de línies de Rodalies de Catalunya, així com metro, autobusos, tramvies i ferrocarrils de la Generalitat, circulen amb normalitat per l'àrea metropolitana de Barcelona, segons ens informen els diferents operadors. De moment, això és tot des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
A primera hora, a Ràdio Estel. L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
Recuperarem avui un dels vells costums d'aquests espais de l'aigua, el de la recomanació de la lectura. Sempre, però, és clar, lectures que tinguin una relació directa o indirecta amb l'aigua. I és que l'aigua apareix sovint no només en els títols i els arguments bàsics de les novel·les, els assajos o les poesies dels nostres llibres, sinó que moltes vegades és element indispensable en el contingut de les accions dels personatges.
L'aigua literària.
Avui anem a parar un dels escriptors més reconeguts i controvertits del panorama literari català del segle XX. Em refereixo a l'empordanès Josep Pla, que va publicar una selecció de narracions sota el títol Aigua de mar. I és que l'aigua, i molt especialment el mar, és part indestriable de l'obra literària de Pla. Llegir Pla sempre és bona cosa, però en aquest cas us en recomano molt especialment la lectura d'aquesta Aigua de mar, ja que es tracta d'unes narracions inequívocament planianes i són el nucli essencial de les seves narracions marineres. En elles converteix l'aigua i els paisatges marins en els grans protagonistes de les lletres. Jo no m'ho pensaria dues vegades si és que encara no l'heu llegit. Recordeu, Aigua de mar, de Josep Pla, sempre és un bon moment per recuperar la seva lectura.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar. Tirant pel dret, el consultori legal de Ràdio Estel, amb el suport de Digestum Legal. El seu equip d'advocats respondran les vostres preguntes tots els dilluns i divendres a les 9 del matí. Consulteu els nostres advocats cada dilluns i divendres a les 9 del matí a Tirant pel dret, l'espai legal de Ràdio Estel, amb el suport de l'equip del despatx d'advocats Digestum Legal.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. la coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Has de renovar el teu carnet de conduir? Doncs t'esperem al Centre Mèdic Plaça Molina. Nosaltres realitzem i tramitem el teu certificat mèdic perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, Entresol Segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel.
Sis minuts passen ara mateix de les 8 del matí. Tot i que el govern no ha decretat el tancament de les escoles, algunes ja han decidit tancar, això sí, per algun cas de coronavirus. Però com es preparen les escoles per tot plegat? En parlem a aquesta hora amb Belén Tascón. Ella és presidenta de la FAPAC, la Federació d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes de Catalunya. Belén Tascón, què tal? Molt bon dia i gràcies.
Hola, bon dia. Moltes gràcies a vosaltres.
Primer de tot, deixa'm preguntar-te si esteu preocupats.
Bueno, com la resta de la població, no? O sigui, suposo que hem de viure tot això amb la màxima tranquil·litat possible, amb el sentit de que és una situació excepcional, que al final ens posa tots junts, no? Com a un repte, no? Col·lectiu, no? De col·laboració conjunta de tota la societat, no? De tota la ciutadania. I llavors, doncs, el que hem d'estar sempre atents, atentes a seguir el que ens diuen les autoritats sanitàries, a fer cas en tot moment del que diuen les autoritats sanitàries, i en el nostre cas també de les indicacions que del Departament d'Educació, com no podia ser d'una altra manera davant de crisis com aquesta.
Mm-hmm. Per tant, ara com es preparen les escoles per tot plegat?
Bueno, les escoles, fins al moment, doncs, a part davant de les escoles de les escoles instituts d'Igualada i les universitats d'Igualada per al focus concret, no? Uh-huh. Que ha passat allà, doncs, en principi les escoles també estan treballant amb normalitat. Sí que s'han limitat el que són les sortides de les escoles que impliquin estar en contacte amb més d'una escola, és a dir, un grup, no?, de la sortida de grups de classe, no?, que estiguin en contacte amb altres gent diferents al grup normal, no? Això és el que sí que s'ha limitat, que es va limitar des d'ahir. Però, en principi, menys aquelles escoles que perquè han tingut algun cas, no?, de coronavirus que s'han decretat que això fora d'Igualada han estat 4, doncs la resta està funcionant en normalitat i esperem doncs, les indicacions que hem de seguir en tot moment, que ens diguin les autoritats sanitàries i que ens digui el Departament d'Educació.
Per tant, s'ha fixat algun tipus de protocol ja que s'hagi de seguir dins de les escoles o no?
Que és el que és, o sigui, són les indicacions que estan fent Salut, no? Uh-huh. És a dir, el que es recomana, doncs això, doncs, bueno, doncs evidentment, no? Doncs rentar les mans, que, o sigui, totes les parts de higiene, no? De les mans, etcètera, no? A potenciar-lo, no? Més de lo normal, no? I després, o sigui, sobretot, és tot el que té que veure, doncs, amb relacionar-se amb altres grups que siguin diferents al classe, no? O sigui, al grup de l'escola, no? Llavors, per què? Perquè sí que aquí, no? Quan nosaltres canviem de... Doncs ja més, pot haver-hi més risc, no? de que passi qualsevol cosa, o sigui, que hi hagi més un contagi, no? Però fins ara, fins al moment, el que hem d'estar... no, o sigui, les escoles funcionen a normalitat, excepte, ja et dic, a Igualada per aquest focus que va sortir ahir, i les 4 escoles en les que... Bueno, que és una escola a Bressol, l'Escola Oficial d'Idiomes del Prat, i una escola de Badalona. Vull dir, a part d'aquests 4 casos concrets, la resta està funcionant a normalitat. Uh-huh. No hi ha cap més protocol que seria aquest, no? L'extremar les mesures, no? I evitar, doncs, bueno, doncs, totes les sortides, no?, de l'escola, que això és el que s'ha limitat, és a dir, que els nens estiguin, diguéssim, dintre de les aules, no? Igual que s'han limitat les extraescolars que impliquin més d'un centre. És a dir, hi ha vegades, no?, que les extraescolars són a nivell municipal i que impliquen doncs, que en una escola determinada poden anar nens i nenes d'escoles diferents. Doncs aquestes també s'han limitat. És a dir, sempre que s'ampliï el contacte entre la població, entre l'alumnat, llavors és el que s'ha limitat, no? Amb un criteri, creiem nosaltres.
M'agradaria que ens comentessis, Belén, i t'ho dic perquè això s'està comentant moltíssim al carrer i jo crec que com a mitjà de comunicació hem d'intentar donar resposta doncs, a totes aquelles motivacions, preguntes, qüestions que sorgeixen des del carrer. Una d'elles és que si en el cas que tanquessin les escoles, cosa que de moment no està previst que passi, però en el cas que tanquessin les escoles, moltíssima gent està dient, sí, és clar, però què faig jo amb els nanos, no? Mm-hmm. Què n'opineu d'un tema com aquest des de la FAPAC? Perquè segur que ho heu sentit.
Sí, nosaltres, aquest tema doncs, és un tema que s'està parlant, no? A veure, nosaltres pensem que a la vida, no, d'alguna manera, hi ha problemes majors i problemes menors, no? En aquest cas, el que hem d'evitar a tota costa és que el nombre de contagis s'incrementi d'una forma exponencial com incrementaria o com ho incrementarà si no es fa cas, si no es pren cap mesura, no? Si les mesures per contenir el brot és que l'alumnat, no, la població en edat escolar estigui a casa, doncs això ho hem de fer. Què hem de fer les famílies? Pues, bueno, pues mans i mànigues i organitzar-nos com millor sigui. Però que el risc de no fer això és molt més elevat que el risc d'autoorganitzar-te. És a dir, ja sabem tots que visquem en una societat en la que tots tenim, no, mil coses que fer, tots tenim unes agendes molt apretades, tots hem d'anar corrent tot el dia, no? Bueno, pues ara, doncs, això pues, és com, no, ja on basta, no? O sigui, fins aquí, no? Mm. Llavors, és això el que estem veient en aquests moments. És a dir, creiem que no és gens, o sigui, que el que hem de fer és intentar organitzar-nos, no? Moltes feines, o sigui, molts llocs de treball, ja s'està parlant, no?, d'aquelles persones que tenen la possibilitat de fer teletreball que puguin teletreballar, de manera que, bueno, que tenim una sèrie. Estan sortint, no?, a tot arreu també altres experiències a la Comunitat de Madrid, per exemple, estan sortint, no?, els estudiants de més grans, no?, que s'ofereixen, no?, a fer càrrec de nens d'aquelles, de lo que viuen en el mateix edifici, vull dir, coses així, vull dir, que solucions, suposo que haurem d'utilitzar la imaginació i intentar fer. Què és el que em preocupa a mi, totes aquestes solucions? A mi el que em preocupa són, evidentment, les famílies més vulnerables, que són les que tenen menys capacitat, doncs, precisament, doncs, perquè viuen, bueno, doncs, perquè tenen menys capacitat econòmica més capacitat, o socioeconòmica, no? Que tenen un entorn, que el seu entorn és d'aquí, amb el qual no poden recórrer tant a l'entorn familiar. Doncs, aquests nens amb vulnerabilitat, això sí que és una preocupació que nosaltres, bueno, pensem que el departament, en tot cas, sí que hauria d'estar pensant en alguna solució per aquest tipus, no? Per aquests alumnes, no? Els alumnes, per exemple, que són receptors de beques menjador, no? Però, bueno, això no és tota la població, per sort, és una part més o menys reduïda, no? O almenys esperem que cada vegada fos més reduïda, no? Ja ens agradaria que fos més reduïda de la que és, no? Però es preocupa sobretot les famílies en situació de vulnerabilitat. Que aquí pensem on sí que l'administració, doncs, suposo que ja quan surtin les mesures, doncs, ho tindrà en compte o estudiarà algun plan B per a aquestes famílies, no?
Mira, tot just ara, Belén, que ens parlaves d'aquestes famílies vulnerables respecte a tot el que està passant al coronavirus i amb les escoles, amb aquest rau-rau que va corrent de si tancaran, si no tancaran, el ministre d'Inclusió i Seguretat Social, José Luis Escrivá, ahir deia això.
Los progenitores que acuden a su empresa y les dicen me tengo que dar a cuidar de mis hijos y la empresa no le puede ofrecer soluciones de trabajo presencial, entonces pues pueden solicitar una compensación de ingresos por el tiempo que van a tener que pasar en casa y que será a través de una prestación de la Seguridad Social.
¿Ho veuria una bona mesura des de la FAPAC?
Sí, i tant.
Sí, eh?
O sigui, a veure, amb el que considerem és... A veure, amb això tornem a dir, no? Estem convençudes, no?, de que, bueno, que hi ha una bona part de la població que, bueno, que es pot organitzar o que podria sobrepassar. Però estem parlant, torno a repetir, estem parlant d'un problema major, estem parlant d'una situació en la qual, doncs, hem d'evitar els contactes per propagar el virus, no? si hem de fer això, perquè el que ens diuen les autoritats sanitàries, ho hem de fer. I una vegada fent-lo, el que hem de mirar són sempre les baules més febles, no?, de tota la societat. Llavors, doncs, intentar, o sigui, fixar-nos, no?, en aquelles persones, en aquelles famílies, no?, que perquè per la seva situació personal, doncs, no poden o no poden deixar de treballar o tenen problemes per fer-ho, o que no poden atendre els seus infants, o que tenen una situació tal que depenen, no?, de la beca menjador perquè els seus fills i filles puguin menjar, no? Vull dir, i fixar-nos i intentar, doncs, evidentment, des de les autoritats públiques, no?, des de l'administració pública, doncs, donar solució a la situació d'aquestes famílies.
Perquè no corrin més rumors ni coses rares, ara ens ho explicaves, Belén, també, eh?
Sí.
No s'han suspès totes les extraescolars, s'han suspès aquelles en què hi participen, sí, més d'un centre diferent, eh?
Exacte. És a dir, això és una cosa que, torno a repetir, passa en alguns municipis, no?, que les extraescolars, no?, d'una escola s'ofereixen a totes les escoles. Vale? Uh-huh. En aquest cas, doncs, no és com que ja els nens de l'escola A no estan només en contacte amb els nens de l'escola A, sinó que estan en contacte amb l'escola B, C o D, les diferents escoles del seu municipi, doncs aquí s'entén que hi ha una probabilitat més alta de contagi perquè intervenen, doncs, més persones o més centres, no? O sigui, més persones, més centres, no? Llavors, doncs, o de focus diferents, no? Llavors, aquestes són les que s'han limitat. Igual que les extraescolars, igual que les sortides. Igual que les sortides doncs, que es fan en horari lectiu, no? Que també implica, no?, que puguin implicar, doncs, assistència, doncs, amb altres grups o que hi ha altra gent, doncs, també s'han limitat. I creiem que és una mesura de contenció.
Queda clar. Belén Tascón, presidenta de la FAPAC, la Federació d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes de Catalunya. Moltíssimes gràcies per atendre'ns aquest matí.
Moltes gràcies a vosaltres.
Una abraçada.
A primera hora, la informació que necessites per començar el dia.
I també per començar el dia, quan passen 6 minuts, gairebé i mig de 8:45 del matí, anem cap al quiosc i sapiguem què hi diuen les portades en una hora com aquesta. Berta Sacanell, bon dia.
Bon dia. Doncs avui totes les portades parlen del coronavirus, que segueix sent el protagonista. La Vanguardia titula que l'OMS confirma l'abast global del virus. Afegeix també que Sanitat admet que la situació no es podrà controlar a Espanya abans de 2 mesos. Anem al diari Ara, que destaca la paraula pandèmia en el seu titular i afegeix que Catalunya declara l'alerta. El periòdico també titula pandèmia global i comenta que l'OMS registra contagis del virus en 114 països. El Punt Avui parla d'estat d'alerta i en portada enumera les noves mesures i les noves mesures vigents que es duran a terme. I el País, el banc destaca que el Banc Central Europeu reclama a Europa una resposta contundent al virus. Afegeix que Legarde adverteix que la inacció pot derivar en una crisi com la del 2008. Pel que fa a Andorra, diu, el periòdic d'Andorra demana més control en educació i sanitat. Les vacances del personal sanitari queden restringides per assegurar la seva presència en cas d'urgència. Pel que fa a les portades dels diaris locals digitals, el diari Més destaca que una veïna del Vendrell és el 5è positiu de coronavirus a la demarcació. El Segre diu, quart ingressat per coronavirus a l'Hospital Arnau de Lleida, un home contagiat després de viatjar a Madrid. El diari de Girona destaca també que el coronavirus comença a paralitzar l'activitat a Girona. Fires i esdeveniments culturals es cancel·len per intentar frenar l'abans de l'epidèmia. Detectats 5 nous casos a la província, que ja suma 21 casos positius. Pel que fa a les portades dels diaris religiosos digitals, Catalunya Cristiana sobre Itàlia titula que la plaça i la basílica de Sant Pere tancades a les visites guiades i més mesures preventives blinden el Vaticà pel coronavirus. Flama.info informa que la Sagrada Família redueix l'aforament per reforçar les mesures de prevenció enfront del Covid-19. I finalment, Religión Digital destaca que un missioner salesià és el primer religiós mort per coronavirus. Afegeix que es tracta de Bel Lunya, de 68 anys.
Gràcies, Berta. Nosaltres, que continuem amb bona música, ho fem amb ells, buos, que ens porten aquest clàssic italià, precisament. Volaré.
Penso que seguir somiant ens farà avançar. Et miro a la cara i els ulls no et deixen de brillar. Venen maldades junts, obrirem les ales, que només hi ha mals vents per qui no sap on va. Volaré, oh, oh, cantaré, somnis de dia han estat amagats. Potser és la lluna al marxar que se'ls ha emportat. Però jo segueixo somiant en un món diferent.
A primera hora, a Ràdio Estel. Matins rodons a Ràdio Estel. A les 8, posa el teu matí al dia amb la primera hora, amb Joan Trias i Mercè Raga. A les 10, Sergi Mas dirigeix i presenta 50ers. Reflexió, entreteniment i converses per saber més i gaudir més. I a les 11, O10 meu, amb Miquel Murga. Cada dia una llista top 10 per una vida millor. Els teus matins, rodons, amb Ràdio Estel.
Las parejas estables tienen los mismos derechos hereditarios que los casados.
¿Quieres saber qué derechos tienes? ¿A quién tienes que reclamar? ¿Qué plazo te da la ley?
Si no conoces tus derechos, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096. Ràdio Estel, 25 anys amb tu.
Ràdio Estel.
Dia avui en el que també volíem parlar de les mentides que circulen per la xarxa i que poden arribar a afectar, atenció, la nostra salut. Ho comentem tot plegat aquesta hora amb Ricardo Mariscal. Ell és director de Relacions Institucionals de Salut Símbolos. Ricardo Mariscal, bon dia, buenos días.
Buenos días.
¿Qué es Salud Símbolos?
Salud Símbolos es un instituto creado para combatir los bulos de salud en Internet. Está formado por periodistas, por profesionales de la salud, por pacientes y por comunicadores en general. Y está bajado por más de 40 sociedades científicas. Nosotros combatimos los bulos de salud pues en todas las redes sociales.
Cada vez que hay una emergencia sanitaria, como por ejemplo ahora mismo el coronavirus, ¿hay un auge de estos bulos?
Sí, sin duda, sin duda. En este caso porque hay uno de los tipos de bulos que son más frecuentes son los que están relacionados con alertas sanitarias. Bulos que son creados también para cundir el pánico. Entonces con este tipo de alertas, sobre todo la de coronavirus, que además incluso la OMS ha dicho que hay una informedia, una epidemia de información de sobre exposición de noticias, pues se dan muchos más bulos.
¿Qué intereses puede haber detrás de estos bulos?
Por una parte, de notoriedad. Por otra parte, hay intereses comerciales. Por ejemplo, hace unos días pues haya empezado a sonar pues un conocido curandero que dice tener la cura para el coronavirus, que dice que la lejía industrial, el clorito de sodio, cura en unas horas el coronavirus. En este caso, pues hay un claro interés comercial con pseudoterapias, engañar a los pacientes con pseudoterapias que además pueden ser muy peligrosas.
Ahora lo decía antes de presentarte que estos bulos, estas mentiras que circulan por la red, pueden incluso afectar a nuestra salud si nos las llegamos a creer, ¿no?
Sí, sí, así es. Yo digo, por ejemplo, con el clorito de sodio, esto es una energía industrial que se utiliza con fines desinfectantes. Pues se vende en internet, como decía, pero los pseudoterapeutas dicen que esto cura muchos males, dicen que cura el autismo incluso, y esto para la salud puede ser muy, muy peligroso.
¿Qué tipo de bulo es el más peligroso que os habéis encontrado por la red?
Bueno, ya hay mucho. Las pseudoterapias suelen ser bastante peligrosas porque a veces, cuando están relacionadas, por ejemplo, con cáncer, llevan a pacientes a dejar sus tratamientos y a tomar estas curas milagrosas. Pues son muy peligrosas porque además el paciente deja su tratamiento que está siendo efectivo para la enfermedad.
¿Qué tiene que hacer el paciente o la persona que busca por internet? Que sabemos que buscar por internet algo de salud siempre es un poco peligroso, ¿no? Pero ¿qué tenemos que hacer para evitar estos bulos?
A ver, el primero es que hay una parada. Si hablamos del coronavirus, por ejemplo, que hay muchas informaciones, hay que contrastar siempre. No hay que retuitear y enviar a los amigos lo primero que nos llega. Estas cadenas que nos llegan de vídeos, nunca hay que retuitearlas porque la mayor parte son fake. Lo que hay que hacer es contrastar e ir a fuentes oficiales y a profesionales de la salud, a profesionales sanitarios contrastados. Ya digo, por ejemplo, ahora con el coronavirus tenemos el Ministerio de Sanidad que está informando de forma bastante puntual. Nosotros también estamos informando desde nuestras redes sociales. Y luego hay profesionales sanitarios especializados en epidemias, en ese tipo de asuntos a los que hay que recurrir en redes sociales o en webs.
¿Qué hace Salud Sin Bulos para detectarlas, para detectar estos tipos de bulos?
Bueno, nosotros nos suelen, como tenemos una red de cazabulos, que son profesionales sanitarios, son los que nos pasan normalmente los bulos. Y también hay una sección en nuestra web en la que se llama Detecta un bulo, en el que nos puede enviar, cualquier ciudadano nos puede enviar una noticia que le parezca que es mentira. Esa forma es como nosotros muchas veces nos enteramos de los bulos.
¿Que haya bulos es inherente a que haya red? Quiero decir, teniendo internet, ¿nunca se va a terminar esto de los bulos?
Es inherente a cómo ha cambiado todo el tema de información de salud. Ahora el paciente, antes de ir al médico, pues busca en Google, busca al doctor Google. Ha cambiado los hábitos, entonces sí que eso no se puede evitar. Es lo que llamamos infoxicación, ¿no? Que de salud, que hay mucha información de salud porque hay una demanda y en esa información de salud hay mucha información que no es veraz. Entonces sí que es difícil de controlar. Lo que hay que hacer es eso, filtrarlo, saber dónde recurrir, filtrarlo y no hacer búsquedas en Google y coger lo primero que encuentres.
Eso precisamente te iba a preguntar, ¿eh? Aunque tengamos cuidado con los bulos, es igualmente peligroso buscar por internet sobre salud, ¿no?
No es peligroso buscar, pero sí es peligroso buscar sin criterio. Ya digo que hay que ir a las fuentes contrastadas. Lo que no hay que hacer es buscar en Google y el primer resultado que te aparece en las búsquedas, pensar que ese tiene información veraz y científica y que pueda ser creíble, porque normalmente no tiene nada que ver. Normalmente el que aparece en las búsquedas en primer lugar es el que ha pagado, a lo mejor, a Google. Entonces lo que hay que hacer es recurrir más bien a las webs contrastadas. Nosotros estamos trabajando en hacer listados de webs para pacientes, recomendándolo. Y también recomendamos a los médicos que prescriban webs, que en la consulta le digan al paciente, pues mira, puedes buscar información útil que se pueda para tu enfermedad en tal web o tal profesional que está en internet, que está en Twitter, por ejemplo. Recomendamos eso.
¿Qué tipo de enfermedad es la que más provoca que haya bulos de estos? ¿O es como decíamos, que cada vez que hay una emergencia o cada vez que sale algo mucho en las noticias, directamente ya pasa a la red?
Pues su prevalencia es el cáncer, la enfermedad que más bulos provoca. Y luego hay muchos bulos sobre alimentación. También tenemos en la sociedad un interés por alimentarnos bien, por toda la nutrición, y entonces se refleja también en los bulos de alimentación.
Una vez detectáis un bulo, ¿es fácil denunciar, es fácil saber quién hay detrás?
No, muchas veces no. Hay veces que sí, porque hay una persona que busca notoriedad, a veces son personajes populares los que los difunden, pero muchas veces, sobre todo si vienen de cadenas, vienen de WhatsApp, es muy, muy complicado encontrar el origen. Además, ya digo, el problema es que se viralizan con mucha facilidad. ¿Qué tardas medio segundo en retuitear o enviar a un amigo por WhatsApp un bulo? Es muy difícil encontrar el origen en algunos casos.
Pero sí que es verdad que cuando encontráis el origen, sí que hay denuncia, ¿no?, detrás.
Lo que pasa es que el camino de las denuncias es complicado. Totalmente valorizado es complicado, no es fácil, no es sencillo. Nosotros lo que hacemos es desmontarlo. Normalmente no llega el tema a ser denunciado, a no ser que haya casos, como por ejemplo hace poco hubo unas influencers que recomendaban medicamentos como si fueran cosméticos. Eran youtubers jóvenes de belleza y moda.
Eso corrió mucho, ¿eh? También por la red, sí.
¿Perdón?
Decía que esto corrió mucho también por la web, sí.
Sí, esto muchísimo, sí. Entonces esto sí que, por ejemplo, como ha tenido tanta repercusión y además había un peligro, claro, para la salud, porque son medicamentos que con prescripción, pues en este caso el Ministerio de Sanidad se puso carta sobre el asunto y convocó a varias instituciones para buscar soluciones, ¿sí? Realmente el camino legal en estos casos no es sencillo.
Aún así sí que es verdad que justo precisamente en este caso sí que ha habido instagramers o youtubers que han decidido seguir con el tema, desmintiéndose a vosotros precisamente.
Sí, la verdad que son reincidentes. Por eso es más difícil, ¿no? Todas las instituciones, farmacéuticos y demás, pues están uniendo para hacer una campaña y para tomar medidas concretas para que no pase esto de nuevo. Porque estos youtubers, lo que ocurre es que son youtubers de belleza y moda que mueven mucho dinero y hay muchos intereses económicos detrás. Entonces es muy difícil que se retracten.
Te preguntaba por el caso más peligroso que os habéis encontrado. Hablábamos del cáncer, hablábamos del coronavirus. Déjame preguntarte también por el caso más curioso que os habéis encontrado.
Casos curiosos. Bueno, hay vuelos muy absurdos, hay vuelos muy ridículos. Hay uno curioso, nos tendría que pensar, porque hay algunos que dices, ¿cómo se lo pueden creer? ¿No? ¿Cómo pueden creerse estas cosas? A mí sobre todo me llama la atención los bulos ridículos que tengan que en YouTube que viralicen tanto. El otro día vi uno que relacionaba Alzheimer con comer ostras. Es decir, que si comías ostras, pues se curaba el Alzheimer. A mí esos bulos son los que me llaman la atención. Estos tan insostenibles, pero que resulta que hay personas que se los creen.
Exacto. O sea, por muy absurdo que sea, no nos lo podemos llegar a creer, ¿no?
Sí, hay pacientes, pero porque esto juega muy poco con los anhelos de las personas. También cuando hay personas que tienen enfermedades y no encuentran una solución para su enfermedad o no se encuentran bien, pues a veces creen todo lo que encuentran, ¿no? Es una necesidad de creer.
Ricardo Mariscal, director de Relaciones Institucionales de Salud Sin Bulos, muchísimas gracias por atendernos una mañana como esta.
Gracias a vosotros.
Un abrazo.
Gracias, hasta luego.
La informació matinal a Ràdio Estel té nom propi. A primera hora. Les bones notícies sempre s'han d'explicar. I a Ràdio Estel estem de celebració, perquè el programa El Gripau Blau ha rebut una menció de qualitat als darrers Premis Ràdio Associació de Catalunya. Felicitem a tot l'equip per la menció i per la bona feina. El Gripau Blau, els dissabtes i diumenges a 8:45 del matí a Ràdio Estel. I tu, ja tens clar quina emissora escoltes?
Oi tant, Ràdio Estel.
Així de clar?
Així de clar. Tant a casa com al cotxe, Ràdio Estel.
Penses que les relacions entre homes i dones haurien de ser més integrades i igualitàries? Escolta cada dijous a les 9 del matí Plusvàlua Dones, un programa produït per Mireia del Pozo, cada dijous a les 9 del matí Plusvàlua Dones, a Ràdio Estel.
Des de les 8 del matí et fem costat en els primers compassos del dia. Ets a primera hora, a Ràdio Estel.
Minuts que passen de les 8 del matí i a aquesta hora que volem saber a qui li hem de felicitar el dia, com sempre ens ho explica l'historiador d'aquesta casa, Joan Pallarès.
Avui el santoral ens indica la diada d'un sant que va ser papa, Sant Innocenci I, que va estar gairebé 17 anys al front de l'Església als inicis del segle V, entre l'any 401 i 417. Era el papa número 40 i va succeir el pare, el papa Anastasi I, cas únic en la història. Va haver de fugir de Roma el 410 quan va saquejar Alaric. Innocenci era un nom poc freqüent, però molt bonic, que indica innocència, una bona virtut per adornar una ànima pietosa. I es compta que a Itàlia solen celebrar Santa Innocenci el dia de demà, i el fan un dia després. Avui també, a part aquí de celebrar Santa Innocenci, celebrem Sant Teòfanes, confessor o el cronista finat l'any 817 a Samotràcia, que era fill de Constantinople. I acabarem també en Sant Lluís Orione, prevere i fundador.
Vols informar-te de tot? Fes-ho des de les 8 del matí a primera hora.
I a aquesta hora cobrim la plana d'agenda també per saber els actes que hi haurà arreu de Catalunya un dia com avui. A Lleida, per exemple, del 12 al 15 de març, el Festival Mut.
Es tracta del Festival de Músiques Disperses, que enguany s'inaugura amb aquest concert de Pau Riba en commemoració del 50è aniversari de l'edició del disc Dioptria. Acompanyat de la banda de Mortimers, tocarà el disc íntegre al Cafè del Teatre de Lleida avui, 12 de març, a les 10 del vespre. No et quedis sense la teva entrada. Entra al web musiquesdisperses.com i el preu és de 12 euros.
I a Tarragona, entrega dels Premis Literaris i punts de llibre.
Premis del 20è concurs de relats de dones i el 3er concurs de còmics per la igualtat. Aquest acte estarà acompanyat de l'exposició de la col·lecció de punts de llibre de dones tarragonines en representació a la lluita per la defensa dels drets. Aquesta exposició estarà ubicada a diferents espais de la ciutat durant tot l'any. I també Girona, xerrada sobre els beneficis d'una alimentació ecològica i sense gluten, a càrrec del metge Xavier Uriarte, a 6:45 de la tarda a la llibreria Calmot de Girona. I finalment Andorra, dins la programació del mes Morell. El Teatre de les Fontetes acollirà un concert homenatge a la figura de l'escriptor d'Escàs, a les 9 del vespre a la Massana.
I també a aquesta hora que volem saber la programació d'un dia com avui a Ràdio Estel.
Doncs a les 10:50 amb Sergi Mas. Avui comptaran amb la presència del degà del Col·legi de Periodistes, Joan Maria Morros, i Cristina López, directora de Fundació Magba, i també Miquel Àngel Román, periodista i narrador. A les 11, oh Déu meu, amb Miquel Murga. Avui, un dia més, confeccionareu l'audiència del Top 10 de Ràdio Estel amb les 10 tradicions que no deixeu de celebrar mai. A les 6 de la tarda, al Mirador de l'Actualitat, la negociació per aplicar l'acord del Brexit no pinta bé. En el Mirador analitzarem la primera ronda de converses entre Londres i Brussel·les. Ens acompanyen en el col·loqui Xavier Ferrer, president del Consell Català del Moviment Europeu, Òscar Oliver, director del CETMO i exdirector de l'Aeroports de Catalunya, i Teresa Carreras, membre de la Junta de l'Associació de Periodistes Europeus a Catalunya. I finalment a les 8, plusvàlua amb Salvador Aragonès, l'economia i els temes d'actualitat que t'afecten a debat.
Gràcies, Berta. Anem a les xarxes. Món de Twitter, món de la xarxa, què ens expliquen a aquesta hora, Mercè?
Mira, Joan, doncs parlem del coronavirus perquè Tom Hanks i la seva dona, Rita Wilson, han confirmat que pateixen doncs, el Covid-19. Ho han fet a través d'un tuit. Estan de viatge a Austràlia. I justament doncs, han dit això. Diu, hola gent, la Rita i jo estem aquí a Austràlia. Ens sentíem una mica cansats, com si estiguéssim refredats i amb alguns dolors al cos. La Rita tenia calfreds que anaven i venien. Febres lleus també, ha descrit Hanks en aquesta publicació que ha acompanyat d'una fotografia en la qual doncs, apareix un guant de làtex dipositat en un contenidor de material sanitari. L'anunci del conegut intèrpret ha arribat exactament doncs, al mateix temps. Recordem-ho que el president dels Estats Units, Donald Trump, es dirigia al país des de la Casa Blanca amb un missatge més en horari de màxima audiència en el qual, doncs, entre d'altres mesures, ha suspès tots els vols des de la Unió Europea als Estats Units durant 30 dies.
Mare de Déu, més coses, va.
Mira, en plena eclosió de l'epidèmia del coronavirus, els Mossos d'Esquadra han detectat ja, ara sí que sí, el primer cas d'un grup d'individus, atenció a aquesta notícia, que es fan passar per falsos metges per intentar accedir a les cases privades amb l'argument que són allà per fer un control d'infectats. Els Mossos tuitejaven. Detectem el primer cas de falsos metges a l'Hospitalet de Llobregat. Pretenien entrar en un pis per fer una suposada visita de control pel coronavirus. La víctima no els hi va deixar entrar.
Recordem que era una notícia que ahir desmentíem com a fake news, però que, de fet, no només nosaltres, sinó Mossos d'Esquadra, però finalment Mossos d'Esquadra ha dit que sí que ja coneix un cas d'aquest tipus. L'últim tuit, encara si és ràpid, Mercè.
Doncs mira, aquest tuit de Beata Legón, periodista, diu el problema real no és el virus, el problema és tenir un sistema sanitari que pugui reaccionar davant una allau, i ara ens hem de preguntar seriosament si no s'hagués retallat en sanitat pública, ara estaríem afrontant això d'una altra manera?
Gràcies, Mercè. De seguida, Berta Sacanell, que ens porta tota la informació actualitzada. Després, plusvàlua de dones amb Mireia del Pozo al capdavant. I parlarem de música del sud i de jazz. No us ho perdeu. Fins ara.